al matí. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. I ja sabeu que quan sona aquesta sintonia és senyal que volem conversar tranquil·lament amb algun sabadellenc singular perquè ens transmeti l'alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, acompanyats de l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep, com estàs?
Hola, bon dia, Raquel. A punt, ja de diumenge de Rams. No fem Pasqua abans de Rams. A punt d'encetar, doncs, aquesta Pasqua, aquesta renovació de tot el món, de la primavera, de tot. I jo penso que avui farem una renovació, coneixerem una persona molt interessant i el nostre convidat d'avui és compositor i musicòleg. Però és un compositor i musicòleg molt especial. Ell entén la música en un sentit cultural ampli. Filosofia, pintura, cinema, astronomia, entre d'altres disciplines, ell les va treballant i les incorpora, doncs, amb la seva obra, no? Tot i comprenent el bagatge cultural, ell és seguidor de les avantguardes, És una persona, doncs, que el seu treball es caracteritza sobretot pel seu rigor, la seva plenitud. Bona música, podríem dir, Bona música feta amb un llenguatge universal. És, entre altres coses, és un apassionat de l'art, dels trens elèctrics, de les miniatures. Entre d'altres autors, és un gran seguidor de Shakespeare i, sobretot, és un enamorat de Sabadell. I jo penso que això el fa especial, perquè des del local, des d'allò que és local, ell ha arribat a ser una persona i un compositor universal.
De fet, el nostre següent convidat és possiblement el compositor més internacional que ha tingut mai la nostra ciutat. Ha compost centenars d'obres, ha estat el primer compositor en residència de l'Auditori i al Gran Teatre del Liceu li va encarregar una òpera. D'ell en diuen que no només és músic, sinó també un intel·lectual, un home que creu que la música és el llenguatge universal. Ah, i que és millor un bon bolero que una mala sinfonia.
Doncs, fetes les presentacions, nosaltres volem donar la benvinguda al Benet Casablanques. Bon dia i benvingut precisament al matí i aquesta alegria de viure.
Bon dia, moltes gràcies per la vostra invitació.
Nosaltres, en aquest programa, sempre, Benet, ens agrada començar per l'inici. Vostè és nascut a Sabadell l'any 1956, el dia 2 d'abril, i, clar, ens agradaria que ens expliqués els records, no?, dels primers anys de vida.
Bueno, exacte. Són records, diguem-ne, una mica nebulosos, a vegades, detalls, diguem-ne, concrets que sí que tens present sempre, no? Jo diria, diguem-ne, que probablement l'experiència més maca, diguem-ne, és els amics que llavors tenies, no?, i que molts d'aquests amics els hagis pogut seguir tenint, diguem-ne, doncs bastants anys més tard, no? I aquest és un dels temes, diguem-ne, que valoro molt, no? I després, evidentment, tot aquell la descoberta, diguem-ne, de totes les coses, no? Vull dir, que no només estrictament de la infància, sinó que també després, doncs, amb la pubertat i l'adolescència, no? Però jo el record millor, evidentment, és els amics que llavors tenia, i molts dels quals, doncs, per fortuna, doncs, els segueixo tenint fins avui mateix.
Perquè, Benet, aviam, que vas néixer a casa, a l'hospital?
Vaig néixer a l'Escola Illa.
A l'Escola Illa?
Sí, caram, com altres companys, diguem-ne, no? A la maternitat, vaja.
A la maternitat.
Dic que... perquè jo no, aquestes coses, sóc molt despistat, però me recordo que en una determinada ocasió amb un dels amics, no?, que aquest va venir després, que és l'Agustí Puig, pintor, vam fer com una mena d'acte allà i tots dos ens vam informar que havíem nascut allà, no?, en aquell edifici on llavors ja hi fèiem, doncs, una conversa, una xerrada, etcètera, no?
Fantàstic. Sí, sí. I ets fill únic, germans, germanes?
Un germà, en Josep, I un amic bastant més jove que jo, gairebé una mica la generació següent, i res més, i durant molt de temps vaig ser fill únic, per entendre'ns, però després, doncs, ja no.
O sigui que tu ets el gran. Tu ets el
Soc
gran.
El gran, diguem-ne, sí. O I, vell, sí.
I llavors, això, quin col·legi vas anar?
A l'Escola Pia.
Home, Can Colapi, no?
Can Colapi, Can Colapi, sí, 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 sí.
De fet, avui tenim un objecte, no?, que ens has portat, que és un tren elèctric, una màquina que és la primera, que et van portar els Reis Mags.
Bé, sí, això és un... Això segurament que és un reflex realment de... també una mica del meu caràcter, no?, que de petit, doncs, sembla ser que era un bon nen, diguem-ne, però era molt bellugarís i volia jugar, m'agradava molt jugar, no? I això és una qüestió que possiblement ha continuat també molt temps, no? I efectivament, aquesta petita màquina, diguem-ne, Marklin, petita, no? Jo sempre havia somiat tenir un tren elèctric maco, no? Però, bueno, això ho vaig aconseguir molts anys més tard després, quan ja vam tenir una filla, no?, la Virgínia, i amb ella una mica com a excusa, doncs vam dir, escolta, per què no intentem ara muntar una mica el tren aquell que jo de petit no havia pogut tenir com jo volia, no? I llavors vam fer la maqueta i vam desenvolupar una mica aquesta afició, però aviam, hauria pogut portar molts més objectes, perquè jo jugava molt, era un nen que es veu que m'agradava molt jugar, i a veure, i això ha seguit fins avui, perquè amb els anglesos, per exemple, és curiós que quan parlem de tocar un instrument, el verb és to play, que és la mateixa paraula, diguem-ne, vol dir que això en el fons, diguem-ne, quan després, per circumstàncies diverses, vaig escriure llibres sobre l'humor en la música, estàvem parlant del mateix, no? D'aquest gust pel joc, per les joguines, per saber fer-les anar, per aquesta qüestió, no? Però hi ha una cosa també més profunda, no? Que això per mi, diguem-ne, va molt lligat amb una festa que per mi és la que encara ara m'he estimat més durant tota la vida, que és la festa dels Reis. O sigui, aquesta tradició que tenim de la nit de Reis, per mi, diguem-ne, era realment molt, molt important. Suposo que com per molts, diguem-ne, nanos, per moltes nenes, etc. Però a mi, realment em feia una... Em posava malalt gairebé, diguem-ne, amb la il·lusió d'aviam què passaria, de fer la carta... I això vol dir que quan vaig saber que els Reis eren els pares, en realitat, per mi, els Reis, aquesta celebració, per mi, avui, és un record en els meus pares, diguem-ne, no? La importància realment i la sort d'haver pogut tenir els pares que tinc, no? Tinc encara la mare, molt gran i esplèndida, no? El meu pare ja ens va deixar fa un temps, però per mi el meu agraïment envers ells és absolut, diguem-ne, no?
I així anaves a veure l'ambaixador, no? També anaves a veure
l'ambaixador, anava... Però jo em posava malalt, o sigui, m'agafava tanta emoció que realment ho vivia, diguem-ne, d'una manera molt, molt emotiva, no?
I a més aquí a Sabadell també és un lloc on els trens elèctrics hi havia la famosa tenda del Trèlec.
Exacte.
Que
sí,
també
sí,
era un punt de referència que jo diria que també ha estat un patrimoni.
Sí, sí, sí.
Un patrimoni
sí, sí.
Perquè va ser el... Sí, això, sí, sí. Amb els trens elèctrics, l'escalèstric...
Exacte. Sí, sí, tot això, doncs, evidentment, com tant i tanta gent de la nostra generació, no?
Sí.
Però jo ho vaig viure amb molta, molta intensitat. I des de les poques festes, per dir-ho així, que per mi obrien una finestra, diguem-ne, a un altre món, no? El misteri aquest d'una altra cosa diferent a la que vivim en el dia a dia, no? I, a la millor, aquesta mateixa raó, després de gran, pensant-hi, no?, és la que em porta, doncs, a fer l'ofici que estic fent, no? De també intentar trobar, diguem-ne, música, no? De buscar alguna cosa, doncs, que va més enllà de la vida amb totes les seves servituds, no? Amb tota la seva grisor, moltes vegades, no? I potser, finalment, aquest és una mica un paper a l'art, també, no? Obrir, obrir finestres i portes cap a altres dimensions que donin més plenitud a l'existència, no? Com a individus, com a societat, etc. No?
En parlarem.
Doncs avui nosaltres volem obrir aquestes portes i sobretot alimentar aquesta curiositat innata del nen que encara, doncs, conserva en Benet Casablanques. I el que fem és, doncs, escoltar ara mateix a un amic que ens ha enviat una nota de veu que ens ajudarà a entendre-ho tot.
Hola, Benet. M'agrada que estiguis en aquest programa de Ràdio Sabadell. Tu sempre t'has sentit orgullós de ser de Sabadell. Per parlar de tu, el més fàcil seria fer un elogi emfàtic, el que en diuen un panegíric, de la teva excel·lent carrera professional, perquè és evident que ets una eminència com a compositor i un home savi. Només cal repassar el teu currículum per adonar-se'n. Però, esclar, no ho faré, perquè el que vull és parlar de la nostra amistat. La nostra és una amistat de les bones, perquè és una d'aquelles amistats d'infantesa. Ens vam conèixer de petits, quan anàvem al col·le. Jo guardo molt bons records de nosaltres, d'aquella època. En som molts, i ara em ve al cap un que tampoc és massa important, però que em fa gràcia dir-lo. I era quan ens trobàvem al traster de casa teva, tu, el Juanjo i jo, tu als teclats, el Juanjo a la percussió i jo amb la guitarra, i tocaven cançons dels Beatles. Bueno, més que cançons, era una cançó. Oh, oh, darling. Crec que deu ser un dels pitjors moments del teu currículum musical. Després van venir els intensos anys de joventut, ja amb la Lourdes i els altres amics, el Josep Girona, el Joan Safra, el Cesc Llobet. Les famoses trobades a casa teva per escoltar música amb reunions bastant nombroses d'amics, on ens explicaves i ens feies entendre i apreciar la música amb les teves anàlisis sempre tan ben fetes. També d'aquella època de joventut, ja més tard, recordo la teva heroica creació de l'Orquestra de Joventuts Musicals de Sabadell, amb aquells concerts tan valents que organitzaves en els diferents barris de la ciutat. Jo intentava no perdre'n cap, esclar. Però penso que l'important en el nostre cas és que hem sigut capaços de mantenir aquesta amistat durant anys i panys, fins ara. I una cosa que cal destacar és que tu, malgrat la teva absorbent activitat professional, sempre t'ha agradat cuidar les teves amistats. I això és una cosa que jo he notat i que m'ha agradat. En fi, Benet, amb ganes de tornar a estar amb vosaltres, amb tu, amb la Lourdes, amb la teva mare, la teva filla, i només dir-te que estic molt content i que em sento molt orgullós de ser el teu amic. Oh,
doncs diu el matemàtic i músic Ramon Capçada que cuides molt, no?, les amistats. Benets, què recordes? Quines amistats conserves d'aquella època i també tocant els Beatles, que ara els escoltem?
Sí, bueno, a veure, el Ramon és, realment ja ha demostrat que és molt bon amic, no? Perquè és molt generós, no? Sí, de fet, vam fundar també un grup, un conjunt, que en dèiem els cridaners vitalitzats, perquè també vam descobrir els cridaners, que Water Revival. També hi havia l'Àlvaro Vilaplana, és a dir, els altres que has esmentat, evidentment, i, mm-hmm. i jo el que valoro, diguem-ne, de l'amistat, en aquest cas, però en general, diguem-ne, que encara que amb aquestes persones, i no gaires més, vull dir, evidentment, després n'hem sumat més al llarg de la vida, no, però amb aquestes del primer moment, jo el que valoro, i amb algunes d'aquestes que has anat sumant després, però no moltes, que encara que puguin passar un any o mig any o sense contacte, quan et retrobes aquesta persona, diguem-ne, està igual com sempre. La reacció amb tu és la mateixa de sempre, no? I és una persona, diguem-ne, que et pot donar fins i tot l'opinió sincera de el que tu no fas bé, el que tu... O sigui, aquesta, diguem-ne, franquesa, diguem-ne, que gairebé és una franquesa que en certs aspectes supera la franquesa familiar. És, jo crec que aquest és un punt de l'amistat que jo valoro molt. És a dir, saber que un amic et pot escoltar i et pot corregir també els teus errors. Per tant, en el Ramon jo li diria que tant de bo jo pogués ser tan bon amic com ell, perquè no sempre a la feina, com ha dit ell, et permet, diguem-ne, doncs, fer trobades, anant aquí, anar a una exposició d'allà, però bé, ho intento fer en la mesura que és possible, no? Però jo sóc jo que tinc d'agrair, diguem-ne, al Ramon i tots aquests amics que hi ha esmentat i molts altres, justament aquest fet, no? Aquesta amistat, diguem-ne, desinteressada, a més, no?
Els escolapis, amb aquell pati on hi havia tant batibatull, no?, que jugava un amunt, avall, tot això, el pare d'Ordal, també tota la... tot aquell col·legi, no?, que era tot un món, no?, tot un microcosmos, no?
Sí. Bé, jo recordo, diguem-ne, els professors concrets, no?, que per exemple, doncs, en Marquès, per exemple, que després el vaig trobar, diguem-ne, al Taulí, com un metge, diguem-ne,
sí,
realment distingit. Recordo, diguem-ne, també, vam fer també el pare atrapat, per exemple, que va obrir una escletxa, sí, també, no?, en aquell ambient, estem parlant d'uns anys que eren encara una mica foscos, no?
Uns anys difícils.
Difícils, no? Però bé, amb les seves incidències també, perquè evidentment no hi havia encara aquest pensament més clar, diguem-ne, més laic, per dir-ho així, que jo crec que és el que és necessari essencialment per l'educació, no?
I l'educació molt important, no? Molt important.
Però també hi havia uns valors, també hi havia uns valors. Els valors, diguem-ne, finalment, penso que eren, molts ells eren bons valors, no? Malgrat, diguem-ne, la discrepància que puguis haver-hi, diguem-ne, en aquest aspecte, no? Però, bueno, de petits, el que busques és justament, doncs, això, doncs, és, et formes, tens aventures. Amb el Ramon tinc, per exemple, una anècdota.
Va, explica.
Diguem-ne, que en aquell moment ens va sentar molt malament, perquè això també, aviam, l'educació també a vegades era una mica castradora en lloc de...
punyent, sí,
perquè
sí, era...
recordo que hi havia un espai que era un espai que en deien estudi, que havies d'estar permanent en allà fent veure que estudiaves o fent, bueno, com una estona una mica morta. Mm-hmm. Jo recordo, per exemple, que el Ramon i jo vam intentar posar en marxa una pel·lícula amb Cinerama a partir del cine NIC, que aquelles bobines de paper... Bueno, vam intentar fer una pel·lícula en Cinerama.
Uh-huh.
És a dir, que dibuixant molts fotogrames aconseguíem que passés el submarí Siriums, passés una banda a l'altra del fons del mar, per exemple. Vam veure llogar una càmera amb un company, també vam pagar, em sembla, una pesseta perquè ens llogués una càmera. Llavors, amb les dues càmeres projectàvem, diguem-ne, una idea molt primària de cine amb Cinerama, no? I recordo que una altra de les coses que vam dibuixar era un Tarzan, que feia tota la trajectòria. Doncs bé, quan teníem pràcticament això aconseguit, va passar el professor de torn, què fan aquí, què feu amb això, què feu, no porteu temps, i ens ho va estripar tot. Ens va estripar la feina de 4 o 5 setmanes de... Bueno, vull dir aquest tipus d'anècdotes, no? Mm. Però jo finalment penso que sí, que hi ha uns valors, que jo crec que com a tals valors, doncs, penso, doncs, que eren positius i que, sens dubte, doncs, jo crec que, diguem-ne, també expliquen una mica com som nosaltres, com som, no?, després. Uh-huh. Però recordo professors concrets, sí, que després m'ha fet molt de goig retrobar després amb la vida ja d'adults i que els estic també molt agraït per la seva feina.
Fem un petit homenatge, no?, per exemple, amb el pare atrapat, no?
Sí, pare atrapat, el Marquès.
I
més que en recordo també,
Sí. El pare atrapat que fumava rumbo, que anava amb un paquet de rumbo, sí, així sense emboquillar.
Bueno, allà vam fer una mena de... com un club, una mena de club que ja... això eren més grandets, no? Uh-huh. Però en aquell club, per exemple, jo recordo que entre altres coses hi havia un disc, un àlbum, amb la 8a i la 9a Sinfonia de Beethoven, per exemple.
Ep.
O sigui que, bueno, sí, evidentment l'escola anava obrint també, l'escola va anar obrint, no? Hi havia també bueno, hi havia diversos, diguem-ne, personatges, diguem-ne, que jo crec que hi havia en Fierro.
Home, l'August Fierro.
Exactament. Clar, que hi era molt potent ja, intel·lectualment. Bueno, doncs jo crec que et quedes amb aquestes idees i vas sumant.
Clar, perquè ara penso, a la família hi havia algú que tingués relació amb la música? Perquè, clar, la formació comença a Sabadell, primer de tot. No sé amb quin instrument.
No, doncs mira, és una bona, molt bona pregunta, perquè no hi havia, diguem-ne, formació musical, però hi havia sensibilitat musical. Mm-hmm. I sobretot, el que hi havia, diguem-ne, és tant els avis com de les dues bandes, sí, com els meus pares, diguem-ne, ells tenien, diguem-ne, sensibilitat artística en general, curiositat, tenien molta curiositat, uh-huh, i d'alguna manera també jo crec que ells desitjaven que el que per les circumstàncies de la postguerra, etcètera, etcètera, ells no van poder desenvolupar a títol personal, doncs poder-ho oferir en el seu fill, en els seus fills després, més endavant, no? I, per tant, per exemple, a mi, doncs, em van fer anar a estudiar piano, I jo al principi vaig anar-hi, era l'únic nen de la classe, em sembla, que anava a fer música, per tant, les circumstàncies psicològicament també em feia sentir una mica estrany, fins i tot, no? Uh-huh. Ara això ha canviat radicalment per veure tothom, no? Però vaig tenir una gran fortuna, que és que vaig conèixer com a professora a la Montserrat Busquer, que jo crec que és una d'aquelles persones que hauria de tenir una mica més de reconeixement a la ciutat, el seu record, perquè malauradament ens va deixar fa uns anys, però que era un model de pedagoga més enllà de música i més enllà de pianista. I per tant jo li estic molt agraït, i amb ella ja li havia dit sempre, no?, d'haver tingut amb ella com a primera professora de música particular, no?, amb el piano. Llavors, amb les rebequeries de l'adolescència, etcètera, etcètera, vaig deixar d'anar, vaig deixar les lliçons de música, una cosa molt típica, però després immediatament vaig, diguem-ne, reenganxar ja per treballar la música en sèrio a Sabadell, al Conservatori hi havia el professor Cabaner i d'altres professors, i bueno, després Barcelona, etcètera, etcètera, no? Però estic molt agraït, diguem-ne, primer, que els pares em poguessin facilitar aquest accés a la música. Per casa hi havia pocs discos, però els discos que hi havia eren de primer nivell, valsos de Chopin, Rossini, flauta màgica, les rapsòries de Liszt, i música boníssima, que ells també, per curiositat, havien anat també comprant. Per tant, és evident que tot això propicia el fet de donar unes eines, en aquest cas a mi, que llavors jo pogués, diguem-ne, tenir també aquest suport, diguem-ne, d'alguna manera, no?
O sigui, una generositat molt gran, no?, dels teus pares, que et van portar, doncs, amb aquest piano, no? I et va agradar quan vas estar davant del piano?
Sí, 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 jo m'agradava, però em feia sentir una mica estrany el que us deia, no?, de que en aquell moment era l'únic nen de la classe o el grup que anava a música. Llavors, per què? Perquè estem en un paisatge molt diferent al de després, no? Jo crec que ara ja s'assumeix que la música és un element més de formació, que és positiu per tothom, tenir una sensibilització, tenir un accés, poder escoltar música del tipus que sigui, etc. No? Que en aquella època encara era molt, molt infreqüent, no? Per això dic que després vaig dir no vull anar més a música. Però llavors vaig fer la reacció immediatament, perquè ja amb qüestió de 2 o 3 anys ja vaig ser jo que vaig tenir la necessitat, diguem-ne, de conèixer de veritat el que és la música, no? I això no hauria sigut possible sense l'ajuda dels meus pares i de la meva professora, no?, la Montserrat.
Els hi fem un homenatge des d'aquí, no? I això, aquesta mancança d'educació, no?, les escoles que hi havia aquella època, que sortosament això ha anat millorant, no?
Però bueno, ell era un activista d'aquest punt. Ella, la seva teoria era de que els mestres normals tots tinguessin unes eines musicals per poder fer cantar els nens, per poder, diguem-ne, sensibilitzar, diguem-ne, a les criatures amb la música, com naturalment amb els llibres i amb la pintura, el que sigui, no? Però també amb la música. Ella era una gran, diguem-ne, impulsora, I ella ha fet una gran tasca que, repeteixo, jo crec que en certa manera l'hauríem de tenir una mica més present a la història de la nostra ciutat.
Doncs des d'aquí aquest petit homenatge. També hem de dir que ets llicenciat en filosofia i doctor en musicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Per què vas decidir també a estudiar més?
Bé, perquè en aquell moment jo notava... Jo no vaig decidir ser compositor, jo vaig decidir que volia entendre una mica i volia gaudir i descobrir la música. Nosaltres teníem una bona part d'aquests amics que hem esmentat i d'altres, teníem una passió per l'art, teníem una passió pels llibres. Per mi és la passió potser més gran de la meva vida, jo no podria viure sense llibres, no? Necessito estar voltat de llibres, no? Però també la música, i la música era gairebé la vessant més exòtica, gairebé. És a dir, tu sabies que les pintures de Velázquez o les pintures de Roger van den Byron eren importants gestes de la humanitat, o sabies que havies de llegir el Faust, o sabies el Quixot, o el que sigui. Però també sabies que hi havia un senyor que es deia Beethoven, que era molt important, que Bach també ho era, però esclar, no ho coneixíem. Realment no hi havia, diguem-ne, una immediatesa amb l'art de la música, no? Llavors va ser quan va néixer, diguem-ne, nosaltres la necessitat de descobrir-ho. I jo recordo com una de les experiències meves més importants en el terreny de la música ja, però al costat de les altres disciplines, descobrir de la primera a l'última les 9 sinfonies de Beethoven. Jo ho recordo com una cosa impressionant, Recordo fins i tot que anàvem al Cineuterpa, que vam fer unes pel·lícules en Karajan amb la Filarmònica de Berlín. Bueno, va ser un xoc, absolutament, Els mateixos nois que escoltàvem els Beatles i que encara ara, doncs, m'agrada sentir-los en tant en tant, de cop i volta descobríem el que representa aquest llegat colossal de Beethoven, per posar un símbol.
Per posar un exemple.
Sí, sí,
doncs
sí.
Ara que parles també de descobrir, nosaltres també volem descobrir que la música no és l'única afició d'en Casablanques, perquè, de fet, Benet, t'interesses per moltes disciplines. Nosaltres ara ho volem descobrir, per això parlem amb el Josep Maria Oliver, que és soci de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia o bona tarda.
Què tal? Com estàs? Com recordes també en Benet Casablanques a l'agrupació?
Bé, jo Benet el recordo de fa molts anys, de quan érem joves. Noi, Benet, em deu estar escoltant, no?
Sí.
Molt bé. No ho sabia, és una sorpresa.
Sorpresa.
Molt content i sorprès.
En Benet també té una afició a l'astronomia de molts anys. Suposo que ara actualment les ocupacions no li permeten practicar-la tant, però recordo aquelles èpoques en què venia sovint a l'agrupació i que, bueno, va forjar una amistat, ell per part de la música i per part de l'astronomia, però una amistat que també ha portat alguna vegada a col·laborar entre els dos o entre les dues activitats tan diferents. Com, per exemple, va ser l'any 93, quan vam inaugurar l'edifici actual, en Benet va fer les gestions i va organitzar una actuació musical en la pròpia seu nostra, com a complement als actes que fèiem, amb una sèrie de peces, de sonates, que havia escrit en William Herschel, un astrònom del segle XVIII, anglès, bueno, era alemany, però vivia a Anglaterra, i que ha sigut un personatge importantíssim dins de la història de l'astronomia. Aleshores, com que a la vegada era músic, en Benet va fer les gestions per obtenir les partitures, va organitzar el conjunt de corda i va haver-hi la interpretació per primera vegada a Espanya d'aquelles sonates a la nostra seu. I això es va tornar a repetir al cap d'uns anys, l'any 2010, quan vàrem celebrar el 50è aniversari, perquè vam considerar que era un aconteixement important i en Benet hi va tornar a col·laborar. Amb això vull dir que, a veure, la seva afició a l'astronomia també l'ha portat a lligar una mica la música i l'astronomia.
Parlem doncs amb un dels socis, fundadors de l'agrupació, amb el Josep Maria Oliver. Benet, explica'ns també, no?, doncs aquesta relació amb l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i també totes aquestes circumstàncies, no?, que explicava, i també perquè et fascina l'astronomia.
Sí, bueno, em fa molta il·lusió, diguem-ne, poder tenir en la conversa amb Josep Maria, que fa dies que no el veig, però que espero que estigui molt bé, perquè és una afició que va venir també del meu pare directament. Ell sempre, diguem-ne, anava amb uns prismàtics, ja buscava que fossin uns bons prismàtics, vull dir, per poder mirar, doncs, el cel, no? I ens vam fer socis, diguem-ne, de l'agrupació, que jo he pensat sempre, l'Associació Astronòmica de Sabadell, que era una de les entitats morèliques de la ciutat, perquè a vegades sembla que quan parlem de les entitats parlem més, doncs, de les arts i lletres, parlem més, diguem-ne, de la història, en fi, evidentment són elements molt importants, però la part de la ciència, jo crec que Sabadell també té una rellevància molt gran, no solament parlem de l'agrupació astronòmica, que és un model en el seu gènere, si més no, a tot el país, a tot l'Estat, però també hi ha l'Institut de Miquel Crucafont, etc. Vull dir que aquesta part, diguem-ne, científica, Jo la valoro moltíssim, eh? I jo recordo haver fet fins i tot unes observacions a Júpiter, que anàvem amb unes fitxes i havíem de fer uns dibuixos, i ho fèiem amb, bueno, amb uns mèrits, diguem-ne, més limitats que els que tenim ara meravellosament en el Parc Catalunya. Sempre quan passo per allà dic meravellosa, gràcies. Penso inclús en qui va fer també possible tot allò, que va ser l'alcalde Ferrés, no? És a dir, un alcalde que quan ha deixat l'alcaldia ens ha deixat un llegat, no? Però concretament quan passo per l'observatori em fa molta il·lusió, sempre hi penso, no? A veure, Herschel, poca gent sabia o sap que efectivament el seu ofici no era d'astrònom, sinó que el primer ofici d'ell era mestre de capella. I llavors, evidentment, va desenvolupar tota la feinada en el terreny de l'astronomia. Però a més és molt interessant, perquè quan Haydn va anar a Anglaterra, una de les visites turístiques que es feia era anar a visitar l'observatori de Herschel, tot i que sembla ser que ells dos no es van arribar a trobar mai. Vol dir que és un temps molt interessant també aquest, que va ser simpàtic de poder fer Sabadell una mena de reestrena moderna de la música de Herschel, que tot just llavors la cosa ha canviat una mica ara, no s'havia ni començat a enregistrar, per exemple, no? Ara ja trobem enregistraments de sinfonies, concerts, etc. Però, efectivament, les obres que es van estrenant aquí, molt possiblement, feia molt de temps que no sonaven enlloc, realment, perquè vam treballar a partir de la primera edició, que encara me'n recordo, feta a Bats, el 1769, una cosa així. O sigui que realment parlem de molt enrere, no? Per tant, doncs, molt grans records també de la agrupació astronòmica.
Doncs eh? Nosaltres també molt...
I d'en Josep Maria Oliver.
Exacte.
També volíem agrair doncs, al Josep Maria Oliver doncs, que participés avui al programa, i també recomanar als nostres oients que si volen descobrir més coses sobre l'univers també col·laboren amb el programa amb el matí, fent les càpsules de l'univers infinit, que sempre és una aventura descobrir coses a través de l'agrupació astronòmica de Sabadell. Moltíssimes gràcies, Josep Maria.
Moltes gràcies a vosaltres i felicitats al Benet, ara que tinc ocasió de parlar amb ell, encara que sigui així de distància.
Bueno, i una abraçada molt forta, Josep Maria.
Igualment,
eh?
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
A més, això que deies, no? L'agrupació que tenim aquí, som d'alguna manera uns privilegiats que ens ho hem treballat, però tenir el Parc Catalunya, tenir l'agrupació astronòmica allà a aquella punta, i vaja, poder passejar pel parc. A més, allà també s'hi feien concerts, que ara sembla que es torni a recuperar. Vull dir, aquest espai que tu deies, amb el Toni que ens vigila amb l'estàtua aquella d'Agustí Puig... Que
exacte.
Fa d'encarregat de la ciutat, que està allà.
Sí.
Però, vaja, això és un privilegi que tenim, no?
I més avall tenim la d'en Marquès, també.
I d'en Marquès.
Bé, sí, fa pensar en una idea, diguem-ne, una mica... entre romàntica i utòpica, però que jo crec que moltes d'aquestes persones que estem esmentant en aquesta, en aquesta trobada, és un somni que el perseguim. És a dir, tenir a Sabadell, diguem-ne, la millor ciutat possible per les nostres proporcions, no? I, efectivament, això costa molt, és molt difícil, però jo crec que hi ha hagut un progrés molt notable. Altres coses no acaben mai de quallar o no tenen continuïtat, però, esclar, aquestes que hem esmentat la tenen, feliçment. Eh? I, efectivament, el fet que a Sabadell tinguem aquest parc, tinguem l'observatori, tinguem una orquestra, tinguem temporada de concerts, tinguem cinema, tinguem el que sigui, tot el conjunt de coses, penses en aquesta idea de ciutat equilibrada, on realment les arts, diguem-ne, les activitats, diguem-ne, humanístiques, hi tenen, diguem-ne, un lloc, no? I, evidentment, també les institucions formatives, perquè, finalment, quan es parla de cultura, jo penso sempre en educació. No puc pensar en una sense pensar en l'altra, no? La pregunta no l'he respost abans, que m'heu fet el perquè era de la universitat. Doncs és justament per això, és a dir, jo tenia clar que jo volia, diguem-ne, aprofundir en el terreny de l'expressió musical, volia conèixer la música a fons, etc. Però també volia tenir, nutrir-me una mica intel·lectualment en un sentit més ampli. I això no ho podia trobar-ho jo, seguint els estudis musicals, diguem-ne, convencionals. Per tant, em semblava doncs, que era necessari poder anar a la universitat. Jo la tenia molt idealitzada. Malauradament, en aquells anys, la universitat patia també unes convulsions terribles, no? Però vaig tenir la sort d'anar allà a trobar professors extraordinaris, inclús que després vam ser amics, penso amb el Calzamiglia, penso amb en Sacristán, penso amb l'Eugenio Trías, sobretot. És a dir, que per mi va ser simplement obrir una mica més la ment, obrir els coneixements per després poder, diguem-ne, jo ja sabia que no em dedicaria mai a la filosofia, però sí, almenys, a tenir una visió una mica més àmplia, una visió crítica, mm-hmm. finalment, que jo crec que és la força que ens dona la cultura.
Benet, t'hem demanat tres cançons que formin part de la banda sonora de la teva vida, que això és molt difícil. Anem a la primera i després ens expliques per què l'has escollida. Va, Benet, explica'ns a quina peça has triat de Beethoven i per què.
Bé, això és el començament de la Sinfonia número 3, la Sinfonia Heroica. A veure, i ara Beethoven m'hi he referit abans. Beethoven, realment, amb el seu llegat sinfònic, amb tot el seu llegat musical, els quartets, les sonates, les cançons, tota la seva música, representa, jo per mi, un dels punts màxims de la civilització occidental. I en particular la Sinfonia Heroica, jo crec que a vegades m'agrada dir que el món va canviar en un moment que a Viena es va estrenar la Sinfonia número 3 de Beethoven. El món va ser diferent. Per què? Jo crec que en la música, amb l'art, en general, però amb la música també, l'experiència artística està feta de factors molt diversos. Hi ha el factor, diguem-ne, expressiu, hi ha el factor emocional, però també hi ha el factor, diguem-ne, intel·lectual, de goig de percebre una arquitectura tan extraordinària com representa una obra com la Tercera Sinfonia de Beethoven. És a dir, és la suma totes d'aquestes realitats que acabo d'enumerar. És a dir, és forma i és emoció. I en aquest sentit, a més, compleix de manera meravellosa allò que dèiem al començament. L'Heroica de Beethoven, en realitat, ens obre les portes i les finestres a un altre ordre de la realitat diferent a l'ordinari. És a dir, la gran música, com el gran art, jo crec que sempre té darrere una vocació, en certa mesura, utòpica. És a dir, podríem dir, parlant, diguem-ne, familiarment, que el món que ens envolta no ens agrada. Imagineu-vos a dir això avui amb el sofriment que tenim al nostre voltant, més a prop o menys a prop, però finalment el món és molt petit, no ens agrada aquest món i en busquem un altre, encara que aquest el puguem només formular finalment a través de l'obra d'art. És important això. Nosaltres, quan veiem un dels últims autorretrats de Rembrandt, ens parla com un contemporani. Quan nosaltres escoltem o llegim un dels sonets de Shakespeare, ens està interpel·lant un contemporani. Per tant, jo crec que aquesta dimensió de l'art, que és alhora històrica, local i alhora intemporal i universal, jo crec que és el que més ens pot ajudar, Diana, a cercar aquesta plenitud que nosaltres busquem, no?, partint de la nostra condició humana, amb totes les seves limitacions, amb totes la seva el caràcter efímer d'aquesta realitat, no? En canvi, l'obra artística realment roman, diguem-ne, i sempre, com deia Calvino, l'obra clàssica, en el sentit, diguem-ne, en sentit genèric, el clàssic, diguem-ne, ell pensa en llibres, però ara podem pensar l'Heroica de Beethoven, és un text que mai acaba de dir tot el que pot dir. I això és el que la fa realment ens interpel·la, diguem-ne, aquestes grans obres de l'esperit, com aquí tenim representat en el cas de Beethoven, no? Dit això, de Beethoven, a mi el que realment encara em commou més, si voleu, si hagués d'escollir per la illa deserta, són els últims quartets. Jo crec que els darrers quartets de Beethoven, allà també hi trobem a dintre, ja hi trobem Bach, allà hi trobem la polifonia renaixentista, i trobem, és com una mena de gran suma que jo crec que realment marca una cota difícilment igualable.
Ara que parlaves precisament també, no?, de textos, nosaltres avui, clar, tu sempre has tractat el tema de l'humor a les teves obres, no?, l'humor a la música, broma, paròdia, ironia, editat el 2000, també l'últim llibre, no?, Els paisajes del romanticisme musical, editat per la Galàxia Gutenberg. Avui no volem parlar, evidentment, perquè és impossible, ni dels teus premis ni del teu recorregut professional. El que volem fer és descobrir aquesta vessant més personal i volíem que ens parlessis d'un llibre, que has portat, que és molt especial per tu.
Bé, jo he dit abans també que jo el necessito, els llibres, és, per mi, diguem-ne, és una passió, no? Els llibres, diguem-ne, és la meva casa, realment, no? La biblioteca, no? Una mica aquest... Jo, això per mi és una experiència realment molt vívida. Aquest que he portat, que he pogut portar moltes coses, no? Però jo diria que després del, diguem-ne, el que serien el Tintín, per exemple, que és un fenomen, diguem-ne, molt important, no? Sens dubte, no? Però jo diria que aquest és un dels primers llibres. Jo els tinc en el cap, aquests llibres, eh? I ho vaig comprovar l'altre dia mirant-los a casa. Jo diria que és un dels primers llibres que jo vaig decidir que havia de comprar. Llavors, no sé si vaig comprar-ho jo, van comprar els pares. Jo tenia 14 anys, he vist aquí, no? I jo no sé per quina raó vaig decidir que volia tenir tots els escrits complerts de Sherlock Holmes de Conan Doyle. Finalment, hi havia una versió molt maca, i tota la família, això també, aquest llibre té un sentit també sentimental, perquè aquest llibre els ha llegit els meus pares, la meva tieta, el meu germà, tothom, la meva filla, la meva dona. M'interessava molt, diguem-ne, descobrir aquest món, diguem-ne, britànic, no? Un món, diguem-ne, que després, per sort, també professionalment, però també vitalment, aquest punt d'anglofilia, diguem-ne, ha sigut important en la meva vida. Jo recordo haver descobert, diguem-ne, Londres, la primera vegada que vaig anar a Londres, no que vam anar a Londres, aquella mena de barreja, combinació de desordre, de caos, acumulació de coses molt diverses i heterogènies, i al mateix temps aquest sentit de llibertat, de multiplicitat, de gent de tot arreu, o sigui, hi havia un ordre dintre d'una mena de desordre, aquesta mena d'equilibri que després jo crec que es pot reformular a nivell polític o a nivell, diguem-ne, purament, doncs, de tradicions, per exemple, la importància de l'empirisme, que sempre és un antigen davant de certs dogmatismes o sectarismes, aquest pragmatisme. Bé, la veritat és que és una cultura, diguem-ne, que per mi ha sigut molt important. Clar, Sherlock Holmes, d'alguna manera, n'és una representació molt, molt, diguem-ne, molt important, no? I per altra banda, també, no oblidem, Sherlock Holmes, l'autor, perdó, era metge, ell era metge. Per tant, també trobem una vegada més aquesta relació entre ciència i art, en aquest cas ciència, literatura, o mètode deductiu, però al mateix temps tot el substracte psicològic dels personatges, etc. Que jo crec que és molt important. Abans en parlava en Josep Maria Oliver, no? Clar, en el cas de la música i l'astronomia formen part de la mateixa família de ciències del coneixement. Vejam, el propi Bach, cap al final de la seva vida, ell va haver de fer una mena d'oposicions, imagineu-vos a Bach, a la Societat de Ciències de la Música de Leipzig. I va haver de presentar, com a per les oposicions, un cànon enigmàtic, un cànon que és gairebé més difícil, diguem, entendre com funciona que composar-lo. És un tema interessant, no? Per tant, jo també penso que aquí hi ha una qüestió també familiar, perquè el meu pare d'ofici era mestre d'obres. Llavors, jo sempre he volgut pensar, perquè jo penso que, com he dit abans, em sento extraordinàriament agraït en els meus pares, no? Que, aviam, una casa s'ha d'aguantar. La cosa, diguem-ne, ha de ser bonica, ha de ser funcional, però s'ha d'aguantar, ha de tenir una arquitectura solvent, no? Però jo penso que és el mateix amb la música. És exactament el mateix en la música, o en el cinema, o en la literatura, o en la plàstica. És a dir, hi ha una emoció, d'acord, però aquesta emoció s'ha de poder encapsular, per dir-ho d'alguna manera, amb una forma que, a més, n'asseguri la seva capacitat de ser transmissible i, per tant, finalment, una cosa que per mi és molt important, la comunicació. És a dir, quan parlava de la Raquel, dels llibres, jo no recordo mai haver decidit, això pot semblar una miqueta, ara que no hi ha l'editor, una mica estrany, perquè jo em sembla que no he decidit mai decidir, ara vull fer un llibre. No, simplement. Que la mateixa, diguem-ne, la pràctica pedagògica, que aquesta sí que l'he anat conreant sempre, en petit grau, si voleu, però amb molta convicció i amb el més encert possible que he sabut, no? Llavors, com una conseqüència mateixa de la meva activitat, diguem-ne, pedagògica, divulgadora, fins i tot, aquelles reunions que parlàveu abans amb amics, que per cert eren transversals aquelles reunions, perquè llavors també venia, per exemple, en Pompeu Casanova i ens parlava de filosofia, o venia en Freixes i ens parlava de les organitzacions càrstiques de la Mola, vull dir que això ho fèiem rotativament, no? Era molt interessant, no? Doncs bé, aquesta relació entre ciència, música, l'expressió artística, la comunicació... Clar, els llibres pràcticament es van fer sols, és a dir, allò que a mi em semblava era que podia ser útil treballant amb els joves músics, amb els joves compositors, etc. Pensava, i la gent em deia, no, això, si ho posessis una mica en net, potser podria ser útil per a altres persones. I així és quan llavors van néixer aquests projectes, diguem-ne, que en el seu moment van agafar forma de llibre, no? Però, finalment, potser és per la mateixa vocació, la vocació potser artística. És una vocació que té una bona mesura, també, té recerca, però té una bona mesura, també, de necessitat de compartir, conèixer per compartir, i finalment aquesta segurament que és la intenció que hi ha darrere dels llibres meus. És a dir, si és que he trobat alguna cosa o he pogut averiguar alguna cosa, intentar també transmetre-ho i compartir-ho amb la gent que estima la música, com és el meu cas també, no?
Bueno, és el que dèiem al començament, no, Benet? Això, entendre la música i la composició com un cúmul d'això de filosofia, d'astronomia, de diferents disciplines, no? Vull no centrar-se en una sola, no? Hi ha una cosa, Raquel, que no sé si ara que estem aquí també amb el Toni, aquí sí, estem tots aquí a l'estudi, el Benet, i em sembla que ell també no ens contradirà, és un gran pedagog, li agrada molt ensenyar, ser professor, jo diria.
Bueno, a veure...
Perquè realment sí. Estem aquí amb una classe magistral.
No.
És que
estem ben atents els tres, i suposo que els oients també.
No, però, aviam, això que deia Beethoven té una força simbòlica, penso, que a més no solament... Jo sóc sóc amic d'un compositor anglès molt famós, molt reconegut, però i que jo admiro molt, però som amics de fa molt temps, des de joves, no? Que és en George Benjamin. I, esclar, ell també ho ha declarat en alguna... I això no havíem parlat, precisament, aquest tema. Però ell, quan li parlaven d'alguna de les experiències més importants de la seva vida com a músic, va esmentar el descobriment de les noves sinfonies de Beethoven. Cuidar-ho, que pot semblar, diguem, una cosa molt tòpica, eh? Però és que és molt gran, Beethoven. Sabeu aquell escriptor polonès, Sagajewicz, és un nom una mica difícil de pronunciar, té un llibre que es diu En defensa del fervor. És a dir, jo crec, diguem-ne, que mantenir aquesta capacitat d'entusiasmar-nos, no?, per l'admiració davant d'una obra tan ben feta i tan potent com és, en aquest cas, les nou sinfonies de Beethoven, jo crec que això és quelcom que quan després ho pots compartir amb altres persones, veus clarament que les persones queden commogudes, però se'ls hi ha de donar algunes claus. És a dir, si ells no han tingut una educació musical o no han tingut un bon guiatge, etc, en aquelles trobades que fèiem, jo recordo que quan parlàvem, doncs, un dia vaig parlar d'una sinfonia de Beethoven, recordo, perquè els meus companys, un era antropòleg, l'altre era matemàtic, l'altre... Però, esclar, el fet de dir-los, mira, posem el tocadís, posem el principi de la sinfonia, aquí fixem-nos bé els que passa amb els contrabaixos, què fan les flautes... Clar, se'ls hi obria un món que, de l'altra manera, possiblement els hagués costat una mica més de descobrir per si mateixos, però és natural. Jo crec que quan ells ens parlaven del seu propi camp de coneixement, ens passava el mateix als altres, no? Per tant, darrere d'això hi ha aquesta voluntat de compartir. A veure, jo crec que amb la gent jove tenim, a més, gairebé una responsabilitat, o sense gairebé. És a dir, si tu pots haver pogut trobar algunes cosetes o pots haver fet algunes coses que, més o menys, que diguis, mira, val la pena, home, jo crec que llavors és important ajudar en la mira del possible a que la joventut tingui la formació i si pot ser que aquesta formació sigui més complerta que la que vas rebre tu en el seu moment. Per tant, jo crec que és un compromís i una obligació que tenim en posar tots els mitjans perquè efectivament ells ens millorin a nosaltres. I jo crec que aquest és el repte. Què passa? Que és molt, també és un repte, diguem-ne, que si es fa amb tota l'energia, evidentment et té un desgast, llavors jo també tinc que dir que jo m'he limitat sempre un o un dia i mig, dos, de docència a la setmana. Per què? Per poder tenir tot el temps a la setmana per fer la meva obra, diria. Uh-huh. Però aquests dies, aquest dia o aquests dos dies, depèn de l'època, clar, llavors jo m'hi volco tant com puc, amb la idea de mirar a jurar al màxim, si te'n surts o no te'n surts, llavors això haurien de dir ells, no?
Doncs mira, ara que ho dius, nosaltres anem sumant veus a aquest univers per descobrir doncs, aquesta alegria de viure d'en Benet Casablanques, i hi ha algú que et vol saludar i que va coincidir precisament amb tu a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya quan éreu joves, i és en Santiago Serrate. Bon dia.
Hola, bon dia a tots. Hola, Benet.
Bon dia, Santi.
Què tal?
A veure, Santiago, tu tens el plaer, no?, de ser el director que més obra ha fet d'en Benet Casablanques, no? Ah, però també has estat alumne d'ell. Com el definiries?
Bé, sí, aviam, com a director, vull dir, no el director que ha dirigit uh-huh. més, perquè ja li han dirigit les obres del Benet grans i grans col·legues de tot el món, però dins del meu repertori, com a compositor viu, sí, és el compositor que més he dirigit, i m'honra molt. Doncs mira, el Benet primer, doncs, primer és un honor ser amic seu, llavors no ens coneixem de tant temps, però sobretot el que és el Benet, jo el defini, el Benet és un savi, és una persona realment entranyable, i és un savi, perquè és una persona tan, com dius, aquest entusiasme que ell té per la música, per l'astronomia, pel cinema, per la pintura, per tot el món, que ens els músics ens pensem que són com una illa isolada, no? I nosaltres ens interrelacionem amb totes les arts i totes les corrents filosòfiques i històriques, no? Per tant, tot aquest entusiasme i aquest, com us diria, que jo sempre poso un exemple, el llibre de... que és, bueno, els llibres del Benet, però el primer, doncs, que va treure, que és L'humor en la música, que és un llibre, ja, diria, un clàssic ja universal, una referència absoluta mundial, uh-huh. doncs la primera pàgina, ja el peu de pàgina és més llarg que quasi que el text del llibre. Vol dir que en aquest sentit és un home que emociona, que esperona a conèixer, a preguntar-se, no? I jo vaig tenir la sort, no alumne mai directe seu, doncs no he tingut aquesta oportunitat, però sí indirectament, doncs, a les classes d'anàlisi que ell feia a la Jove Orquestra de Catalunya, i després a uns cursos memorables que es feien a la Fundació de la Caixa, doncs recordo un curs Brahms i altres temes, i sobretot, doncs, arrel de l'amistat, hem parlat molt de música, no? Molt de música, les altres conversacions telefòniques, doncs sempre és... Ni ell i jo tenim temps, però sempre durem més d'una hora. Perquè escoltar el Benet sempre és enriquidor, perquè això ho comentàvem també amb un gran amic comú d'ell i meu, no? El mestre Josep Pons, és que quan parlem amb en Benet, doncs ell, què estàs dirigint ara? I li parles de la Sinfonia 36 de Haydn, per dir-te un exemple, ara, doncs el Benet com si la tingués davant. I parles d'una altra cosa i és com si el Benet la tingués davant, i ell parla sent... ho té, és un disc dur impressionant, no?
És impressionant,
o sigui, que ja et dic, com a sabadellenc també és un... crec que tenim un luxe i un honor de tenir un consolidat doncs, en la categoria universal de, ja, doncs, i un d'en Benet Casablanques. Mm-hmm. I ja et dic, és una gran alegria i ser amic d'ell i de conèixer la família, i també i ser com un més, no?, diguéssim, o sigui que... Això és el que et puc dir.
Doncs és un regal, també, escoltar-vos. De fet, hi ha una història, no?, entre vosaltres dos, que em sembla que vau fer l'últim concert amb la música d'en Benet a Madrid, no?, abans de la pandèmia, crec que el 9 de març, no?, de 2020.
Sí, ara de just fa dos anys, sí, això, i així va ser. Va ser just l'últim concert que a Madrid es va fer en públic, i donava la vinentesa de que es feia l'estrena a Espanya del seu concert per a trompa, que és una obra mestra, ja un clàssic uh-huh. també, i amb una altra estrena mundial de Jorge Muñiz i un ballet de Hindemith. Després recordo que vam estar sopant i hi havia amb altres persones, amb la seva dona, amb la Lourdes també, i allà tots ens vam abraçar i tal, i no vam agafar res, no? Però vull dir que, esclar, no érem potser... Home, ja érem conscients del que passava, però semblava una cosa molt llunyana, però de seguida ja es va tancar, i està als anals de la història, doncs, diguéssim, de la ciutat de Madrid, com l'últim concert que es va fer abans de la pandèmia, i tothom... I això, que tot això que va ser un concert, doncs, fantàstic, no? Va haver molt bona reacció de públic i de la crítica, I a més és que fer la música de la Manet per mi és fàcil. La gent diu, és que la música de la Manet és difícil. No, és molt fàcil. Primer, si has estudiat composició. No? Això és el primer cas. Un director d'orquestra ha de saber composició. I després, saps quan... I també, com deia el Benet, doncs, de el que he sentit abans, no? De conèixer bé l'estructura. Si un és apassionat de l'anàlisi, com el Benet ho és també, jo ho soc, apassionat de l'anàlisi, quan coneixes bé els fonaments de l'obra, l'estructura que té aquesta porta, aquesta finestra, i després coneixes a la persona, també, veus que no hi ha cap música, cap nota del Benet que sigui a l'atzar. No? Altres compositors en podríem parlar. Però en Benet no. Cada nota té un sentit per ella mateixa i amb la nota anterior i la nota posterior. I buscant una idea sonora i un llenguatge que Serge Gires, que ja podria, doncs, que ja detecto la seva música, que sona el Benet, no? Que sona el Benet. Parlem i també, doncs, per exemple, de la Lea, que l'òpera que va escriure, que va estrenar al Liceu, ja és un clàssic, va ser espaterrant aquella estrena. Era una partitura de primera magnitud mundial, no? I això és el que jo sempre reivindico, que el Benet, doncs, és una persona amb aquesta humilitat que ell té, que encara el fa més gran del que és, no?
Sí, perquè no el veus, total, no el veus, però va girant el cap, com dient que no, Benet.
No, saps que ho dic d'acord, no ho dic per cada vegada.
No, faràs posar vermell, faràs posar vermell.
Doncs la veritat, és el que penso.
Santiago, una abraçada, que se'ns acaba el temps, i clar, ja ho dius,
igualment,
és que passaríem hores parlant amb el Benet i amb tu també. Una abraçada, cuida't.
Una abraçada, gràcies.
Una abraçada, adéu.
Adéu, Benet.
Ja en parlarem.
Ja parlarem, ja
us trucareu i també parlareu, que m'han dit, Benet, que també us agrada molt, no? Que ets un fanàtic del cinema i d'Alfred Hitchcock.
Sí, home. Molt important pels músics a les pel·lícules de cinema d'en Hitchcock en particular, i tant.
Estem parlant d'un dels déus, Hitchcock, això és...
En Santi, per altra banda, hem de dir una cosa també molt evident, que és molt bon músic, és un excel·lent director i està fent una carrera molt important i espero que ho vagi sent cada dia més en el futur, no? Va ser un concert que té connotacions molt especials també per mi, més enllà de les que hem dit, perquè en aquest concert també ens vam trobar, que feia temps que no ho fèiem, amb l'Antonio Muñoz Molina, que tenim amistat de fa molt de temps, i amb un director que va venir de Washington, que és, diguem-ne, que és espanyol, però que viu, fa la seva carrera allà, que és l'Ángel Gil Ordóñez, que va ser el director que va presentar, segurament que deu ser el que després d'en Santi ha fet més música meva, perquè va presentar, va ser una ocasió meravellosa, com un somni, un concert monogràfic amb obres meves a l'Universitat de Columbia, una sèrie de concerts molt importants a Nova York. Això va ser, em sembla, cap al 10 o el 2010 o una cosa així, no? I vam coincidint allà. Aquesta és la part positiva. La part no tan positiva és que en el viatge de tornada, l'endemà, que era 2 dies abans del confinament, o sigui, estem parlant de 2 dies abans del confinament, el viatge de tornada cap a... Bé, vam poder veure una exposició de Rembrandt sols, la qual cosa ens va fer sospitar que estava passant alguna cosa, perquè estàvem sols a la galeria. Vam anar cap a buscar l'AVE i ens vam assabentar en l'AVE de que havia mort el nostre amic Josep Ramon Bach. I o sigui que per mi, diguem-ne, aquest dia, aquest estrena, diguem-ne, té connotacions molt especials per tot aquesta suma de factors. I me'n recordo que allà mateix, en aquell mateix moment, vaig fer-li una petita peça, un petit haiku, diguem-ne, com a petit record, un homenatge, que després ja s'ha fet molt, etc, no? També per dir que, a més, la primera música que vosaltres heu posat també va ser una peça que en el seu moment havia escrit també per ell, i que es va estrenar també una obra de teatre del Josep Ramon, que és una altra d'aquestes persones que en aquest cas l'amistat va venir no de l'infància, va venir després, però va ser una amistat realment intensíssima i que evidentment jo el tinc sempre molt present amb ell i a la seva obra, perquè amb la mesura, diguem-ne, que nosaltres llegim i difonem la seva obra, en Josep Ramon Bach és viu amb nosaltres, la seva memòria perdura. Sí, és un especial, un dia molt especial va ser.
En Josep Ramon, no?, també un gran poeta, no?, una gran persona també
Sí, fantàstic, fantàstic. Nosaltres, quan nosaltres llavors vam, nosaltres ens vam conèixer també a Sabadell, quan l'Acadèmia de Belles Arts van posar en marxa l'almanac intermitent. Exacte. Allà em sembla que hi havia alguna cosa meva també de música i d'altres companys, etc. No? Però ens vam conèixer i vam, jo crec que ens vam començar a apreciar de seguida, i després va desenvolupar una amistat molt maca i molt fecunda, i bé, ara evidentment jo el trobo molt a faltar, però tenim la sort que ens ha deixat una obra molt generosa i que a més està en procés de publicació. La seva obra completa, que era el seu gran somni, diguem-ne, que ell tenia, no? I això mitjançant doncs la Fundació Quaderns, etc., no? la Fundació Arts, doncs vull dir, s'està tirant endavant, diguem-ne, aquesta obra completa. Per tant, és un patrimoni molt important també cultural per la nostra ciutat. Però en aquest cas, de tota manera, la meva experiència com a amic, diguem-ne, encara és més fonda, no, diríem? Tot el món de Kosambi, que tan bé va posar també unes imatges d'en Ramiro, pintor, no? Bé, tot aquest món tan màgic, no?, que jo crec que compartíem també aquest ideal, era dir, en el cas del Ramiro, em sembla que també és molt evident, no?, de buscar un món diferent. No ens agrada el món que... M'explico. Jo crec que és una aportació molt humil, si es vol, a que el món sigui una mica millor. Intentar deixar el món una mica millor que com tu ho trobes. Però, a veure, jo crec que no cal ser artista, diguem-ne, ni cal posar grans noms per fer això. Jo crec que qualsevol persona que la seva tasca la procura fer el millor possible, del primer a l'últim, de l'últim al primer, aquesta és la gent que veritablement fa bona feina pel país. I això és el que per la societat, pels ciutadans. I jo crec que aquesta, diguem-ne, per mi, és un valor que aquest no és conjuntural, sinó que és permanent.
Doncs mira, amb aquest missatge final que ens ha encantat i que jo crec que ha de ser inspiració per tots els nostres oients, això, posar l'ànima, facis el que facis, per intentar transformar doncs, a aquesta ciutat, a aquest món, no?, en un lloc una mica millor, doncs ja és un bon moment, no?, per tancar doncs, aquesta entrevista, i ens queden dues preguntes.
Sí, és un moment, i jo vull afegir una cosa, Raquel i Toni, que està aquí al control també, que quan ha arribat el Benet ha arribat amb aquesta màquina de tren, no?, amb aquesta màquina, però si tu li miraves els ulls, encara que anem tots amb mascareta, se'l veia un nen, se'l veia il·lusionat, i aquesta passió que està tenint explicant les coses... Jo penso que ja és aquest nen, que no l'ha perdut, no? Que és aquesta capacitat de juntar-ho tot, no? D'aquesta màquina, d'aquest sinexin allà, els escolapis, i voler tindre aquesta transversalitat amb tot, però sobretot aquesta il·lusió, no? Aquesta passió que transmet, no, el Benet?
Que és el que no hem de perdre mai.
Aquesta joie de vivre, no? Aquesta alegria de viure, no?
Bueno, això, si em permets, que dius molt maco, no? Però el gran poeta Rilke va dir una cosa molt similar, això ho vaig veure després, no? Perquè deia, nosaltres cada una dintre del nostre tenim un tresor, en el fons del nostre cor tenim un tresor, que és el tresor de la infància, és un tresor ideal, però diu, en moments de decepcions, en moments de dificultats, la vida és molt difícil, etc. Però busqueu a dintre vostre, perquè d'aquest tresor que teniu amagat en podeu sempre treure força, no? Tant de bo fos així.
Benet, moltíssimes gràcies per compartir la teva alegria de viure, per això, deixar veure el nen que encara portes dins, i sobretot necessitem que ens recomanis també doncs, algú amb qui poder doncs, això, celebrar la seva alegria de viure.
Bueno, a veure, són moltes persones que tindrien segurament molt més mèrits que jo, no?, per poder venir a compartir les seves experiències. Jo penso molt, per exemple, en Joaquim Sala Sanahuja, que és una persona, diguem-ne, d'una cultura, ell sí, realment molt àmplia, que coneix molt, no només la cultura nostra, sinó també la cultura japonesa, traductor, poeta, pedagog, que ha estat sempre en totes les batalles culturals de Sabadell. Jo penso que és una personalitat realment fantàstica. Segur que tindria moltes coses per poder explicar i descobrir de la seva manera de ser també, perquè és una persona, diguem-ne, que té aquest punt de retraïment, és molt discret, però és un pou sense fons.
Doncs els buscarem i, Benet, volíem acabar aquesta entrevista doncs, posant alguns dels noms, perquè són moltes les persones que t'havien recomanat, com la Joana Soler, el Ramon Capçada. Se'ns acaba el temps, no podem escoltar tots els missatges, però que sàpigues doncs, això, que també doncs, són moltes les persones que pensen que la teva trajectòria, evidentment, vital i professional, era doncs, interessant per compartir també amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
No, moltíssimes gràcies per totes aquestes persones i sobretot també per vosaltres, per haver, diguem-ne, per haver-me dedicat aquest espai a poder tenir aquesta conversa.
Un goig, Benet. I no perdem mai l'alegria, no? I la capacitat d'emocionar-nos, no? Davant de tot.
Tant de bo sigui així.
Gràcies.
I vosaltres.